Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. El Cub Blanc.
Sabeu que al matí ens agrada parlar d'art i sobretot donar a conèixer nous artistes contemporanis. I això és possible gràcies a en Gerard Torres Sant Martí, que cada setmana ens fa viatjar de la mà de moviments, d'artistes, de disciplines, tècniques, mirades i sensacions. I avui, a la secció El Cub Blanc de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, ens fa molta il·lusió que el protagonista sigui ell mateix, tot i que som conscients que a ell no li agrada gaire ser el centre de mirades. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
Volem que ens expliquis avui moltes coses, perquè aquí on el veiem, doncs el Gerard acaba de tornar de la Xina, de Pequín, on ha estat fent la residència. T'ha sorprès la Xina?
Molt, molt, molt. Gratament, perquè abans de marxar no m'ho esperava que fos tan bé i que em tractessin d'aquesta manera. No sé si era perquè era estranger o què, però els hi vaig caure amb molta gràcia i van decidir treballar a dur amb mi.
Explica'ns, perquè clar, tu has estat fent una residència, no?
Sí.
Com va sorgir la idea?
Doncs això va ser una convocatòria que vaig trobar a partir del butlletí oficial de la Universitat de Barcelona, que em vaig presentar l'any passat i, sorpresa meva, vaig sortir guanyador. I llavors, doncs, durant l'any, des del juliol de l'any passat fins al mes passat, que vaig estar intentant tramitar aquesta sortida, que no era fàcil perquè entre el tema dels visats i tal, pues, són uns processos que són lents. I després també que, esclar, jo anava a treballar allà. Llavors anava a fer un projecte artístic en el que, perquè em donguessin el visat, eren unes condicions molt, molt estranyes per ells, perquè normalment quan vas a treballar a Xina et demanen un contracte. Clar, jo no tenia un contracte, però anava a treballar, no? I llavors els hi va estranyar una mica, no?, a l'ambaixada.
Els vas descol·locar.
Sí, però bueno, després vaig contactar amb els galeristes i m'ho van tramitar tot molt bé i per sort meva, doncs, vaig poder estar 40 dies allà.
I a veure, clar, hem de dir que ara mateix tens una exposició teva a la
Xina,
no?
Sí,
explica'ns on i de què tracta.
Doncs mira, aquesta galeria està al districte T3, Art Community, que és un dels 8 districtes de Pequín, aquest és dels més nous que hi ha. Està una mica separat de la ciutat, però bueno, allà en aquest districte està ple d'artistes superinteressants, persones molt vinculades, curadors, persones vinculades en el món de l'art i superben gestionat tot. No estàvem allò al centre de Pequín, concretament, però sí que hi havia un restaurant a dins del districte, hi havia un museu que tenen pendent d'obrir, un museu espectacular. Bé, tota una comunitat d'artistes i docents que, la veritat, jo estava allà, que deia, jo què faig aquí? O sigui, gent tan interessant, tan bona, i jo vinc de l'altra punta d'un poble que es diu Sabadell, no?, i m'han acollit com si fos un mes.
Però és igual que fem nosaltres, no?, quan venen aquí a fer residències altres
igual,
artistes,
igual,
no, Gerard?
Igual, en el fons és el mateix. El que passa que, esclar, quan ve, normalment aquí no ve gent de tan lluny. Pot ser que sí que algun xinès pugui estar per aquí, no?, en un moment donat, però aquí tot funciona molt a nivell europeu, no? I jo penso que la Xina s'ha obert molt i internacionalment, doncs, està explotant totalment. De fet, Pequín és la ciutat, és la capital política de la Xina. no sé si és la ciutat més gran o què, però competeix bastant amb Xangai i Hong Kong. Hong Kong és la ciutat de l'art a Xina per excel·lència. Uh-huh. O sigui, els negocis i tot plegat està allà. És també la ciutat més cara. Xina és econòmic, tot s'ha de dir. Jo he estat el mes i mig allà, em volien per fer obra, m'han cedit un taller fantàstic, i clar, jo necessitava material, necessitava tot, vaig portar poca cosa, perquè al final portar material d'aquí a allà o obres és molt car. Llavors surt més a compte anar allà a fer l'obra i en tot cas pues, treballar-hi.
O sigui que la cuina de l'Expo ha estat més a les idees, potser les portaves ja d'aquí, no? Però el que és el material i tota la concepció de l'obra l'has fet allà, no? Explica'ns una mica tot aquest procés, no? Aquest taller que et van deixar i què és el que has volgut tu transmetre, no? I després com ho has materialitzat.
Doncs mira, el primer va ser conèixer l'ambient artístic, no? Saber què es treballava, perquè des d'aquí costa molt, no? Veure-ho. De fet, a Xina no tenen ni Google, no tenen WhatsApp, no tenen xarxes socials i és molt difícil saber quina és l'escena artística. Llavors, ells ho tenien molt clar, estaven super organitzats, em van fer conèixer un districte urbà i artístic que es diu 798 i allà hi havia galeries excepcionals. Vaig veure que l'art contemporani estava molt amunt, que tenim molt a envejar, perquè la veritat és que treballen amb molta gent de fora, i després saber què hi havia de material. Llavors, això que et comentava, no? Que tot és molt econòmic, vaig trobar doncs, teles, una cosa que em va sorprendre, que em va impactar, eren artesans que feien teles, la mà, tensades com mai les he vist, i econòmiques, però... Bueno,
una que cosa... t'haguessis endut unes quantes, no?
No hagués endut, però un carregament, perquè dius, ostres, jo, clar, portant l'euro d'aquí a allà és molt més barat, perquè clar. Estem parlant que potser 100 yuans, que és un bitllet, diguem, 100 yuans serien com 80 euros, però en realitat són 13 euros només. Llavors, clar, teles de 2 metres potser em costaven 150 yuans, estem parlant d'uns 20-30 euros, aquí una tela de 2 metres potser te'n val 300 euros.
Imagina't, 300 i a més euros... amb aquesta resistència, amb aquest material que deies,
artesanes,
no? Que era brutal, artesana,
molt
clar.
Molt ben fetes, em van portar a un centre comercial només de material de Belles Arts, que estava al costat de la Universitat CAFA, que és el centre de l'Acadèmia of Fine Arts de Pequín, i bueno, també això, una universitat espectacular, un campus increïble, molt gran. O sigui, allò és com uns Estats Units, no? El que hagi anat a Estats Units es pot imaginar una gran ciutat, però amb una cultura i unes tradicions completament i costums completament diferents.
Però a més, el que deies, no? Que a més el teu barri, que era un dels més nous, no?
Aquest barri...
De la Xina, suposo que això es notava, no? I també doncs, tota aquesta activitat, no? Artística.
Sí, tenia... Bueno, té només 3 o 4 anys i la galeria en la Castellà és l'única que porta gent de fora. Tots els altres doncs, són galeries o centres o tallers d'artistes xinesos. Llavors, clar, està separat. La veritat és que tenia una mica de problemes perquè per desplaçar-me a Pequín havia d'agafar taxis o m'havien de portar amb cotxe. Potser una mica com de Sabadell a Barcelona. Passa que allà no arribava el metro, no arribava el tren, un autobús, pues, la distància
un repte,
era
no?
Una hora. No? I, bueno, superbé. Jo des d'aquí no havia vist fotos, però no m'ho havia imaginat que fos tan impactant.
Clar, i això suposo que artísticament també, no? Et va marcar i suposo que això, no sé si també ho has plasmat a la teva obra. Explica'ns el detall, no? S'anomena diagrama, per què?
Sí.
Perquè què vols representar?
Diagrama és, és una representació de diferents fenòmens o diferents parts d'una sola història. Llavors, jo em considero bastant inquiet, no tinc gaire paciència i em vaig movent entre diferents terrenys, no? Llavors, el que vaig buscar amb aquesta exposició és agafar el corpus de tota l'obra i compactar-lo amb un sol concepte, d'alguna manera. De totes maneres, la meva obra sí que es mou en l'arqueologia de taller, que jo li dic. Tot el que passa en el taller és obra per mi, no és només allò que faig com a peça artística, sinó que tot el que es processa a partir de la producció d'una peça ho registro per considerar-ho art, no? Llavors, tot allò que passa aleatòriament o que d'alguna manera doncs, ha succeït accidentalment, doncs ho intento aprofitar i revertir-ho, convertint-ho en obra mateix. Llavors, un diagrama és com un mapa conceptual de diferents idees que un té i que d'alguna manera signifiquen una mateixa història.
Quantes peces has creat? És que he treballat, no m'imagino,
molt,
perquè clar...
He treballat molt, perquè saps una cosa? Que allà l'hora de dinar és a les 11. A les 11 del matí ja es dina. Llavors,
i a quina hora t'aixecaves, et despertaves?
Em llevava, vull dir, com aquí, eh? Vull dir, esmorzen molt poc, esmorzen un parell de coses, una torradeta i tal, i a les 11 ja dinen. Llavors, clar, acabava de dinar, a les 12 ja em posava al taller, i de 12 fins a les 7 o les 8 o les 9 que anava a sopar, doncs clar, són moltes hores.
Tot el dia creant,
tot
no?
Tot el dia. I després també t'haig de dir que anaven molt organitzats, o sigui, durant la setmana em deien, aquest dia anirem a veure aquest taller, aquest dia aquesta galeria, aquest dia per conèixer aquesta curadora. Uh-huh. Llavors, clar, no em quedava tampoc massa temps.
Però això estava bé, perquè no només era tenir doncs, el teu taller, no?
Sí.
On tu creaves, sinó també compartir totes aquestes sinergies amb altres artistes, no? Que això suposo que és molt enriquidor.
L'experiència ha sigut molt interessant i he conegut a molta gent que m'han fet sentir molt creatiu. He vist obres i he vist maneres de pensar que, bueno, m'han sorprès molt, i jo m'he sentit, una mica la pregunta que em deia, no? M'he sentit supercreatiu i amb moltes ganes de fer i fer i fer i fer.
I això es nota, eh? Les obres que has anat compartint
sí,
a Instagram,
sí.
Estàs content del resultat?
Molt, 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 perquè m'han sortit coses noves, potser hi ha d'altres que ja anava en la línia que he anat fent aquí a Sabadell, no? Però d'altres que han sigut coses noves, i també ha sigut gràcies a que, justament el que dèiem abans, no? El material, no? El ser tan econòmic, les pintures, pots de pintura euro o 2 euros, m'ha permès...
Deies, vaig experimentar, no?
M'ha permès experimentar molt, Raquel. O sigui, ha sigut allò de dir, és igual, no? Gasto el que em faci falta, però l'important és que la idea que tinc la pugui projectar i llavors a partir d'aquí doncs anar treballant.
Ai, aquesta llibertat es nota, eh?
Es nota molt. És que el material, ja m'ho van dir, allà el material és una altra història. A Europa aquí és bastant car tot, en comparació a Xina, òbviament.
Tu procedeixes també del món del graffiti. Es
sí.
nota l'exposició d'alguna manera, aquest
sí.
bagatge, no?
Mira, de fet, una de les coses més cares que vaig trobar en el material de Belles Arts van ser els sprays. Els sprays, perquè jo els necessito, per ja no només perquè vaig estar pintant en el 79, en el districte 798, sinó en les obres vaig estar utilitzant els sprays, no per fer graffiti, sinó per, bueno, jo vinc, sí, és cert que vinc del món del graffiti, però intento doncs portar-ho a un altre terreny, no? I a l'espray, la pintura d'espray és molt específica, llavors en les obres sí que es nota. Els sprays eren molt cars, perquè ja m'ho han estat explicant, són d'exportació i el graffiti allà no està gaire extès. Hi ha graffiti, però molt poc. La majoria de graffiti que hi ha és de gent que ha vingut de fora i ha pintat allà. Però artistes xinesos que estiguin treballant amb el graffiti, jo no en vaig conèixer cap, i no sé si n'hi ha masses, com aquí és una altra cosa, una altra història.
Parlant del cromatisme, no? També de les teves obres...
Sí, la veritat és que, mira, jo amb color mai he entès massa, t'ho haig de dir. De fet, fa anys, quan anàvem a pintar amb els meus companys un grafiti i tal, fèiem una mena de joc, no? Que dèiem cada setmana, perquè amb el grafiti a vegades fas murals compaginats amb altres persones, i cada setmana el mur el muntava una persona. La setmana anterior, per exemple, el muntava el Miquel i ell deia, doncs mira, haurem de fer servir aquests colors tots perquè hi hagi una conjunció i cadascú que faci les seves formes i tal. La setmana següent et tocarà a tu. Ok. Em tocava a mi decidir els colors i em deia, hòstia, però Gerard, això, és que ets colors, és molt boig. O sigui, no tenen harmonia.
No tenen una harmonia ni un equilibri.
És veritat, o sigui, mai he entès massa en colors. Sempre he anat una mica per la vibració que em dona, suposo que seria, i treballar pues, en base a la forma.
Doncs potser has sortit de la teva zona de confort, no? I el fet d'estar allà t'ha fet més lliure, perquè realment a mi m'han sobtat molt, eh?
Sí.
Els colors de diverses peces.
Sí, sí, sí.
Tenien bueno, molta potència.
He tingut molta llibertat, eh? He tingut molta llibertat perquè han cregut des de mi, en mi des del primer moment. L'hospitalitat xina, bueno, és una cosa, ja et dic, és el que deia al principi, no sé si és perquè era estrangera, de fora o què, però tothom m'ha tractat superbé, amb molt interès. I en aquest sentit doncs, he tingut molta creativitat. Uh-huh. M'he sentit molt lliure.
Ens has d'explicar també, no?, una mica l'objectiu de la teva tècnica de les formes i els colors amb sprays, però tallats amb pintura blanca. No sé què és el que volies expressar.
Sí,
també ens ha sorprès molt.
Aquesta va ser un parell d'obres que eren les més grans, de format de 2 metres per 1,50 m. I aquí comprar aquests suports, jo en principi jo vaig pensar, bueno, faré unes obres grans, però no sé què hi faré. Però enfrontar-m'hi, vaig veure que eren molt semblants a un grafiti, a un mur, no?, per les seves dimensions. Llavors vaig decidir pues, fer una mica el que faig en els carrers, pintar amb spray i tal. Llavors, clar, un cop ho vaig tenir acabat, vaig dir, ostres, aquestes formes i aquests colors que he fet està com tot molt desordenat, no? I a partir d'aquí m'ho vaig emportar en el taller perquè pintava fora, perquè ja em van dir, no pintis a dins del taller perquè ens intoxicaràs a tots, perquè a la galeria aquella és molt gran i viu gent i tot, viuen els mateixos galeristes. Llavors pintava fora, vaig fer un petit taller a fora al jardí i me l'entrava. Llavors un cop a dins, amb el que em preguntaves, no?, amb la pintura blanca anava retallant formes per d'alguna manera ordenar. De totes maneres, a mi sempre amb el tema de la pintura, a mi el que m'ha interessat és quan el fons i la figura estan units en un sol pla pictòric. Moltes vegades jo penso que, i això ho vaig aprendre, em vaig donar compte amb un llibre del Gilles Deleuze, d'un filòsof francès, que comentava que en la pintura figurativa, sobretot a contemporània, passa que moltes vegades la figura està molt allunyada del fons conceptualment. Mm-hmm. I per exemple ell deia que Francis Bacon és un artista que mescla fons i figura en un mateix pla pictòric. Llavors aquesta dualitat de dimensions, el fet de que hi hagin dos o tres dimensions en un pla en una obra, per mi és important que estiguin juntes en un pla pictòric. No sé si m'explico, però a vegades aquestes coses és millor veure-les.
Nosaltres compartirem després les imatges a les
sí.
xarxes socials
és millor,
també, perquè
és
jo
millor.
Crec que els oients es faran una idea.
Sí, llavors jo el que vaig intentar fer amb aquestes formes blanques és retallar aquestes altres formes fetes amb spray i que les dues convergissin en un mateix pla pictòric.
Uh-huh. De fet, en aquesta exposició es pot notar, no?, el teu interès per la filosofia.
Sí,
en Bauman, per exemple, no? També.
Sí, 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 a mi em va impactar molt. Jo crec que Bauman és un autor que en l'àmbit acadèmic, en els que vam estar a la meva generació, perquè ara ja Bauman queda com una mica enrere, no? Si la filosofia de Bauman deia que la societat és líquida, ara és volàtil, no? Però a mi va ser aquesta cosa de dir, ostres, realment la vida va molt ràpida, I a la meva pintura es nota, no?, perquè és abstracte. Llavors hi ha moments que jo el que faig és barrejar l'acrílic sobre l'esprai, llavors això fa que aquestes formes no quedin barrejades, ja que la molècula de l'esprai és més petita o és més gran, no ho sé. Llavors és com l'oli, no?, quan el tires a l'aigua, que no es mescla. Llavors Bauman explica que la societat és líquida perquè un dia la gent pensa una cosa i l'altre dia la gent pensa una altra, no? I no és estable. Llavors, amb la pintura, el que jo proposo d'alguna manera és estabilitzar aquest moment, no? Per exemple, jo pinto a sobre de l'esprai, faig unes formes, es marquen unes formes aquoses, sobretot, aleatòries, diguem-ne, i un cop deixat secar, queda permanent. Llavors, jo també em baso una mica amb Bauman per dir, bueno, no és estable tot, no és permanent, però potser en l'art hi ha aquesta possibilitat de deixar el moment aturat.
Clar, de captar aquell moment precís, no?
Captar el moment i fer-lo permanent, no? Cosa que
és impossible
en la societat
en el dia a dia.
És molt difícil precisament per la seva rapidesa de pensament i de
per aquest ritme trepidant que ens endú, no? A tots i totes. Gerard, la teva exposició tindrà més recorregut? N'hi faràs alguna altra?
Doncs...
La portaràs aquí a la nostra ciutat?
No.
Això es queda allà, no?
Això es queda allà i ja em va bé perquè ells han volgut establir una relació més aviat professional i, de fet, poder enviar obres d'allà cap aquí o d'aquí cap allà és molt car, llavors em surt més a compte anar allà a fer obra i que ells me la moguin. I la veritat és que són molt treballadors, tothom ho sap, que els xinesos són molt treballadors, i ja m'han mogut l'obra a una altra exposició a la ciutat de Shenzhou, al Zen Museum, que s'inaugurarà el 24 i durarà 3 mesos, vull dir, supercontent. O sigui, ha sigut molt, molt profitós la meva estada allà i jo molt agraït de que ells estiguessin tan atents per mi, mostressin tan atenció. Sí, sens dubte, ja vam quedar que en un futur, no sé si llunyà o què, però que hi hauré de tornar perquè aquesta relació continuï.
Clar, per mantenir-la. Gerard, no et podem deixar marxar sense que anuncis també el concert a l'Acadèmia de Belles Arts d'aquesta nit.
Doncs sí, aquest concert és de la Nora Girbau, i el Gerard, pot ser que si ara aquí m'enganxes.
Gerard López. Piano a quatre mans, no? Em sembla que fan.
Sí, és un duo de piano i bé, com cada dijous, com cada dos dijous, doncs aprofitem per mostrar talents joves, sobretot, ja saps Raquel que la programació musical de l'Acadèmia és gent jove i nosaltres hem apostat per aquí, així que val la pena venir.
No hi ha excusa, tothom a les 7 de la tarda, entrada gratuïta, música, art, què més podem demanar? Moltíssimes gràcies, Gerard, una abraçada i felicitats.
Gràcies, Raquel.
Matí amb Raquel García.